L'escriptor i diplomàtic santcugatenc Carles Casajoan acaba de publicar Retorn, la seva setena novel·la, que recrea la breu visita que va fer el poeta Josep Carner a Catalunya el 1970, després d'un llarg exili i just abans de morir. Senyor Casajoan, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Molt de gust. Moltes gràcies per l'interès.
Escolti, d'on sorgeix la inquietud d'escriure una novel·la sobre Josep Carner?
Miri, va ser una casualitat. Jo estava escrivint una novel·la, l'anterior, El malic del món, i necessitava un dels personatges, era un escriptor, i necessitava un tema, no? I per una novel·la d'ell, I bé, m'acabava de llegir una biografia de Carner a l'exili, del professor Jaume Subirana, i se'm va acudir que aquell podia ser un tema, no? I ho vaig posant allà, és a dir, que en la meva anterior novel·la un personatge meu, doncs, escriptor, està pensant a escriure una novel·la i pensa en aquesta, no? I després vaig pensar, fa 2 anys, 3, continuar aquella història, fer-ne una continuació, i vaig dir, home, i clar, llavors hauria d'aparèixer aquella novel·la que estava fent, i vaig posar a veure com seria aquella novel·la. I bueno, m'hi vaig anar ficant i al final vaig decidir, doncs, prendre-li en el meu personatge i fer-la jo, perquè em va semblar un tema molt interès per mi, eh?
Sí.
Després, quan un cop ho vaig haver fet, vaig preguntar, bueno, i a qui més pot interessar això? Perquè és una cosa una mica trista, és una història, sí, és una història on ningú queda gaire bé, a part de, bueno, potser ni el mateix Carner, que era ja un senyor gran i que estava malament de salut, oi? Però, bueno, doncs m'he trobat amb la sorpresa molt agradable de que sí, de que ha interessat, la novel·la ha interessat a molta gent.
Mm-hmm. Senyor Casajoan, ara comentava, no?, de casualitats va la cosa, i casualitat era, i és, que vostè és diplomàtic, ha estat diplomàtic, com també ho va ser Carner, i que ha viatjat molt. Al final va trobar vostè algun punt autobiogràfic en aquesta novel·la Retorn de Carner amb vostè?
No.
Re a veure.
Sí. No, aviam. Hi ha una part que no és exactament autobiogràfica, i és que jo, per escriure la tornada de Retorn de Josep Carner a l'any 70, l'única manera que vaig trobar que m'agradés era inventar-me un personatge, una jove que l'acompanya durant l'estada aquí, no? Que és qui explica tot el que passa, les expectatives que tenen ell, bueno, més que ell, el seu entorn, que li donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, veure com no li donen, etc. O sigui, inventar-me aquest nano jove que a la vegada, doncs, manté una vida normal dels nois d'aquella època, dels anys 70, d'un estudiant. Oi, amb unes circumstàncies una mica excepcionals, perquè té la facultat tancada per problemes d'ordre públic, que era freqüent en aquella època. Llavors això li permet molta llibertat. Bé, doncs vaig inventar aquest personatge, que aquest sí que reflecteix algunes coses, tot i que no tenim, jo no tenia llavors 20 anys, jo en tenia 16, però més o menys em podia imaginar la mena de vida que feia un estudiant, perquè és semblant a la que jo vaig fer al cap de 2 o 3 anys. Oi?
Mm.
Doncs no és exactament autobiogràfic, però és una part que jo em puc imaginar amb més facilitat, perquè, bueno, són uns anys que vaig conèixer bé, però en canvi la identificació amb Carner diplomàtic, doncs no, mínima, perquè no, ell va fer una carrera, la veritat és que amb molt mèrit, i una carrera molt brillant, però eren unes circumstàncies totalment diferents. Ell va fer durant molts anys carrera consular, bàsicament, només els 2 últims destins van ser ambaixades, oi? Jo puc imaginar bé com era la vida que feia, perquè conec, clar, la professió, però no vol dir que hi hagi gaires paral·lelismes entre el que ell va fer i el que he fet jo, que he fet, doncs, he tingut destins bastant diferents. Jo n'he fet pràcticament feina consular, l'he fet més aviat a les ambaixades, de mena més política, i bueno, amb destins més llunyans que els que va tenir ell. Ell va anar a Costa Rica uns anys, l'any 24 i l'any 25, no hi va ser gaire feliç, tot i que mai ho diu obertament, oi? Però, Però vaja, no, és una carrera, ell va fer una carrera molt més limitada a l'àmbit europeu. Va fer doncs, quatre destins a França o Bèlgica, oi? O sigui, que pràcticament la meitat de la seva carrera. O sigui, que era molt més, d'àmbit molt més proper a Espanya. No, en cap cas no hi ha hagut una identificació per aquesta via. Potser sí que m'ha tret el tema del retorn. I és que la tornada després de molts anys a viure fora és difícil. És difícil perquè el món que un va deixar i que un té tendència, no diré idealitzar, però bueno, es queda congelat en el temps, oi? Llavors ja no el troba, ja no existeix. I per més que un hagi actualitzat una mica la imatge d'aquell món, perquè jo, per exemple, sempre he anat tornant, i Carné també, Carné tornava tan sovint com podia. Oi? Però no és el mateix tornar que viure aquí. Oi? I llavors tornar al cap de molts anys doncs és tornar a un lloc que ja no existeix. I el retorn és difícil perquè un es troba en situacions que no espera, en un món nou que ha canviat i que, home, no és que costi admetre-ho, perquè tots ho entenem, oi? Però el subconscient va per un altre costat i un, sense voler els reflexos, intenta trobar el món que va deixar. I això ja no és possible. Això sí, aquest tema sí que m'interessava i és un dels temes centrals de la novel·la, clar.
Escolti, com considera, ara que parlàvem d'aquest retorn, com considera que Catalunya va tornar a Carné quan va tornar? Perquè va haver-hi molta diversitat d'opinions sobre aquesta visita.
Bueno, aviam, era una visita controvertida, perquè ell era un dels principals exiliats que hi havia a l'estranger, no? En aquell moment, no? Vull dir, amb Josep Tarradellas i en Pau Casals, doncs eren els tres exiliats més importants que tenia Catalunya fora. Llavors, el fet que ell tornés en vida de Franco, doncs alguns ho van jutjar inoportú, perquè van considerar que era una manera de donar suport al règim o d'acceptar-lo. Altres, en canvi, pensaven que, home, si Carné volia tornar perquè sentia una necessitat, diguem, personal de tornar a veure el lloc on havia crescut, on havia pujat com a nen, abans de morir, doncs no se li podia negar de cap manera. Llavors aquí xocava una mica, diguem, la seva personalitat pública, que segurament doncs era discutible que tornés, i ell mateix, quan encara conservava el control de la seva personalitat als 80 anys, doncs va decidir no tornar, amb la seva personalitat privada, oi? Que privadament sí que volia tornar i tenia un desig molt intens. Llavors, el viatge va ser controvertit per això. Després, era un retorn difícil perquè ell tornava sense memòria, ell l'havia perdut, però és que Catalunya també l'havia perdut, probablement més que ell. Oi? I ja no se'n recordava qui era Josep Carné. Llavors, Catalunya, els cercles culturals de Catalunya en aquell moment no el van tractar bé perquè no recordaven qui era, no tenien present exactament tot el que la cultura catalana li devia, oi? En aquell moment, a més, dominava l'ambient la figura de l'intel·lectual compromès, es demanaven als intel·lectuals que, d'alguna forma, contribuïssin a la causa contra el franquisme. Era lògic, perquè tothom, clar, l'obsessió era acabar amb la dictadura. I llavors es demanaven els intel·lectuals que d'alguna forma hi contribuïssin. I Josep Carné, home, tenia un currículum impecable, era un exiliat, havia sigut ministre, conseller de la Generalitat a l'exili, era un home que a la Guerra Civil es va pronunciar molt clarament a favor de la República, és a dir, que ningú li podia discutir les credencials, oi? Però de totes maneres no encaixava bé amb la idea de l'intel·lectual militant, de l'intel·lectual compromès, perquè la seva poesia no és, en general, no és d'aquesta mena, tot i que, efectivament, té alguns poemes, sobretot de l'època ja, de quan era més gran, que són bastant militants i que s'haurien pogut veure des d'aquesta llum, però no se'l tenia en compte des d'aquesta llum. I llavors això va fer que fos un retorn complicat. Oi? Va coincidir amb la segona edició del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que li havien més o menys promès, no sé fins a quin punt, no ho sap ningú, però se n'havia parlat. Josep Tarradellas a una carta, no recordo exactament aquí, però una carta diu que li havien promès. I diu, es queixa, de, mireu com l'han tractat, és una carta des de l'exili. Mireu com l'han tractat, el retorn, bueno, li han negat el premi que li havien promès. I bueno, llavors, altres pensen que potser no se li havia, se n'havia parlat, però no s'havia promès. En tot cas, era un fet, diguem, extraordinari, que trobant-se Josep Carner a Catalunya, el premi no li donessin amb ell, quan era clar que no hi hauria gaires més oportunitats per donar-li, oi?
Senyor Casajoanat...
Va ser una cosa sorprenent, però va ser així. El jurat, doncs, pel que fos, tenia, no apreciava gaire l'obra de Carner, hi havia persones que no la veien amb els ulls que avui la veuria gairebé tothom, oi? I llavors doncs, van decidir donar-lo a Pere Quart, que és un poeta apreciable, és un poeta que en aquell moment era molt popular, que era un home que feia una poesia satírica que contribuïa, sens dubte, a la causa de lluitar contra el franquisme, i era estimat, era conegut, llavors, però que, clar, que no tenia l'estatura de Josep Carner.
Senyor Casajoan, ha tractat vostè ara diversos temes, que anem per parts perquè m'agradaria tractar-los tots amb vostè. Parlava ara del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, no? El per què no li van donar. I ha comentat que potser aquest jurat no apreciava prou aquesta obra de Carner.
Bé, en el jurat, aviam, en aquell moment els cercles intel·lectuals de tota Europa estaven dominats per dues escoles. Una era la catòlica i l'altra la marxista. I la marxista, que era la que, diguem, aquí, això reproduïa a Catalunya en aquell moment. Diguem que els que el van portar eren més afins a l'escola, diguem, catòlica, i en canvi els que li van negar el premi eren més propers al món marxista. Tot i que no, això tot és una mica de simplificació, oi? Però en el jurat hi havia Joan Triadú, que és probablement la persona que més va influir perquè li neguessin, que era una persona, que un crític respectat, conegut, però que no estimava l'obra de Carner. No li donava l'estatura, el valor que se li dona ara, oi? Sí. Després hi havia Josep Maria Castellet, que probablement no va pesar gaire perquè ell no era una persona que entengués gaire en poesia. Hi havia Joan Cerdà, un economista, que segurament tampoc va ser qui més va pesar això. Joan Fuster, que potser sí que va influir, però que també, clar, era una persona que en aquell moment valorava més la literatura compromesa. I després Josep Maria Llompart, que no sé fins a quin punt devia tenir gaire pes. El cas és que no li van donar. L'únic que ha expressat, l'únic membre del jurat de qui conec una opinió sobre allò és Josep Maria Castellet, que en un moment va dir, jo crec que a l'època, poc després, va dir que no li havien donat perquè Josep Carner no estava en condicions de fer entrevistes i fer una mica de soroll, que esperaven els patrocinadors del premi que es fes, no? Doncs efectivament Josep Carner, l'estat de salut no estava gaire bé, i no se li podia demanar una campanya de promoció ni sobretot una campanya de contestació al règim, que és el que sí que va fer Pere Quart. Però, home, jo no sé si aquest és un argument de gaire pes, perquè les bases del jurat no diuen en cap lloc que diuen que ha de ser, que es dona...
S'ha de premiar l'obra, no?
Clar, és un premi, però és un problema, és un premi a un autor que està viu. És l'única condició que es posa, no se li demana que estigui bé de salut, ni que estigui en condicions de fer una campanya de promoció, ni, oi? O sigui que sonava una mica excusa per part de Castellet.
Tornem, si m'ho permet, senyor Casajoana, quan parlàvem d'aquest retorn, de per què va decidir tornar Carner a Catalunya. Bé, la pregunta era aquesta, per què creu que va decidir tornar? Ara que ho comentàvem fa uns minuts, per trobar aquella terra que creu que va deixar, perquè trobava falta a Catalunya, perquè volia retrobar-se amb aquelles arrels? I sobretot,
ell
sap què m'interessa?
Ell volia retrobar-se amb les arrels. Ell sentia una necessitat vital, molt profunda, de tornar a respirar l'aire que havia respirat de nen, oi? De tornar als camins, tornar a veure el món en què havia crescut, els arbres, les plantes, els jardins. Llavors, ell sentia aquesta necessitat. Bé, quan va fer 80 anys, li van fer un homenatge aquí, es va publicar un llibre homenatge, i vam insistir molt, Marià Manent, Ramon Aramon i una sèrie de persones properes, van insistir molt en que tornés. I ell no va voler. Ell s'ho va pensar molt i al final va decidir no tornar, perquè creia que en vida Franco no corresponia, no estava bé que tornés. Però després, no és que s'ho repensés, sinó que la seva dona, ho explica en una carta, que ell anava perdent la memòria. I de tant en tant, doncs, estaven a casa llegint un moment, asseguts, tal, i ell s'aixecava. I ella li deia, on vas, Josep? I deia, me'n vaig a l'estació, me'n vaig a Barcelona. Mm-hmm. Llavors ella, se li encongia el cor de pensar que Carné tenia un desig íntim, molt poderós, de tornar i que no el podia satisfer. No. Bueno, llavors ella va pensar que l'últim regal que li podia fer, l'última alegria que li podia donar, era portar-lo a Barcelona. Llavors va ser ella, crec, qui va parlar amb Marià Manent, va demanar una ajuda d'una associació d'escriptors i editors europeus que els hi van donar, de 3.000 francs, era una quantitat, bé, que no estava malament per passar un parell de mesos a Barcelona, i van venir. Llavors, van venir potser amb l'esperança que si els hi donaven el premi, que eren molts diners, que era mig milió de pessetes de l'època, doncs poder agafar un piset aquí, anar i venir, no amb la idea de quedar-se, però anar i venir, passar aquí a l'estiu, o passar els hiverns aquí, després a l'estiu allà, combinar-s'ho. Llavors, però, tot això va fallar, perquè en aquí no li va fallar la salut, però també va fallar que no li van donar el premi, que no va tenir la rebuda que esperaven. Va tornar ja amb la salut molt, molt espatllada cap a Brussel·les i va morir els 15 dies. A dir, la veritat és que és una història molt trista.
Senyor Casajoana, ara que parlàvem del retorn a Catalunya, sap què m'interessa també? M'agradaria saber què creu vostè, com va tornar Carné cap a Brussel·la? Trist? Decepcionat? Li era igual?
Bueno, Carné en aquell moment ja no hi tocava gaire. Era una persona que havia perdut la memòria, que vivia, tenia una demència senil bastant avançada. Llavors, jo crec que ell no era gaire conscient, hi havia moments que no sabia exactament on era, altres sí. O sigui que ell... No, jo crec que qui va realment... No, qui va patir una gran decepció van ser els que el van portar, creient que Catalunya estaria a l'altura de les circumstàncies i seria capaç de fer-li l'homenatge que mereixia, oi? Que no ho va fer, és a dir, aquí qui va fallar va ser la cultura catalana, que no va estar a l'altura de les circumstàncies. Qui s'hauria d'haver donat un premi era la cultura catalana, les lletres catalanes, que era el moment de fer-ho. Llavors, va demostrar que en aquell moment, per una sèrie de circumstàncies molt particulars, però no era conscient de les seves obligacions envers una persona gran, del deute que tenia en relació amb Josep Carné, oi? I de com hauria guanyat pagant aquell deute, perquè era un homenatge que hauria sigut per totes les lletres catalanes, no per Josep Carné, que ja no estava molt per damunt d'això, per començar, perquè canviava molt poc la seva biografia, que hagi rebut el Premi d'Honor o no l'hagi rebut, no hi fa res, no canviem res el mèrit de tot el que va escriure i del pes que té en la cultura catalana i en les lletres catalanes del segle XX, i en canvi sí que hauria sigut molt important per les lletres catalanes en aquell moment haver sabut expressar el reconeixement que mereixia Josep Carné.
Senyor Casajoana, amb retorn, creu que la nostàlgia és la protagonista de la novel·la?
Bueno, un moment. La nostàlgia és per part de Carné i el món que la volta, però hi ha un noi jove que explica la vida que feia en aquell moment. Llavors aquí el que juga, jo crec que és molt important en la novel·la, és el contrast entre tots dos, perquè és una novel·la sobre els anys 70. Tot el que va passar no s'entendria si no es veu com era la vida a Barcelona dels anys de 1970, la primavera de 1970. Llavors jo ho he intentat retratar a través dels ulls d'aquest estudiant, i aquest estudiant no sent nostàlgia. Aquest estudiant, al contrari, descobreix el món d'un exiliat que ve de fora, que no en sabia res, i descobreix la cultura catalana i la poesia catalana a través d'aquest exiliat. Llavors la novel·la és això, no? És el descobriment d'aquest jove, per part d'aquest jove, de les lletres catalanes o de la poesia catalana a través de Josep Carner. Llavors, és una novel·la des d'aquest punt de vista molt més vitalista. És una novel·la d'un noi jove que s'ocupa d'un senyor gran, que és una situació avui bastant comuna. És una novel·la sobre el que les nostres obligacions respecte a la relació amb la gent gran, les nostres obligacions respecte als escriptors, el paper de l'escriptor en la societat. I sí, evidentment hi ha un pes de la nostàlgia, doble, la nostàlgia de Carner, que el porta a tornar a la nostàlgia de l'autor respecte als anys 70, de quan jo tenia 16, 17 i 18 anys, oi?
Senyor Casajoan, ara per anar acabant, parlava d'aquest personatge, d'aquest jove, aquest personatge que ha inventat vostè perquè acompanyi Carner en aquesta història. Quin percentatge històric documentat té la novel·la i quin ha hagut de reconstruir vostè, a part d'aquest jove que diu que acompanya Carner?
Bueno, mirem, la novel·la surten personatges amb el seu nom, personatges reals, oi? Josep Carner, la seva dona, Maria Manent, Albert Manent, Ramon Aramon, etc. Llavors, jo podia haver optat per canviar el seu nom i haver fet el que volgués amb ells. Haver canviat les dates, haver canviat tot, inventar-me la història sobre la base del que va passar. Vaig fer una opció diferent, que va ser, no, em quedo amb els noms i el que faig és, llavors em comprometo a respectar tant com pugui com van anar les coses, oi? O sigui que jo m'he pres poques llibertats en relació amb el viatge de retorn, la seqüència dels fets, tot això, el dia que van anar a Montserrat, el dia que van anar a S'Agaró, el dia que, oi, els actes en què van anar, tot això he respectat bastant. He intentat ajustar-me tant com he pogut al que va passar per les fonts que tinc. Doncs això m'ha obligat a consultar, doncs, llibres, biografies, hemeroteca, molta, ha sigut molt interessant. Per la vegada ho he barrejat amb personatges inventats. Llavors això m'ha obligat a inventar-m'ho tot, és a dir, fins i tot la part real és una part que està filtrada per la imaginació, és a dir, que està tractada com una novel·la, no és en absolut un documental, sinó que és la visió d'un noi jove inventat de tot allò, oi? I, bueno, llavors es barreja. És tot ficció, però diguem que hi ha una part de la ficció que reposa sobre uns fets que van passar, és una visió ficcionalitzada d'aquells fets a través dels ulls d'un noi que és un personatge inventat, i l'altra part dels fets que es descriu en la novel·la són totalment inventats, és la vida d'aquell noi, a part de Josep Carner, oi? El contrast entre tots dos és perquè, si no, és impossible entendre quin era el problema del retorn de Josep Carner, si no és posant-ho en contrast amb l'època, amb el moment, amb com es veia allò, oi?
Senyor Carles Casajoana, moltíssimes gràcies per atendre aquests minuts als micròfons de Cugat.cat i moltíssima sort amb aquesta setena novel·la Retorn, que sigui tot un èxit.
Moltíssimes gràcies. Sempre, sempre molt de gust d'estar amb vostès. Moltes gràcies.
A vostè.